Deixeu-me que torni al tema del coronavirus, perquè en les últimes setmanes han aparegut diverses notícies que apunten que la vacuna estaria una mica més a prop. Hi ha hagut avenços de la que està desenvolupant la farmacèutica nord-americana Moderna, també de la que està creant Rússia i fins i tot de la de la Xina, però una de les més avançades és la de la Universitat d'Oxford. Ja fa 2 mesos que la van començar a provar amb 100.000, amb 10.000 voluntaris, i avui volem parlar amb un d'ells. És el Joan Pons, que és català i que fa un mes ja ens va explicar aquí al Món RAC1 per què va decidir formar part d'aquest estudi. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja, ara ho deia, vam parlar amb tu fa un mes, aleshores t'ho vam preguntar i t'ho torno a preguntar ara, com et trobes?
Pues em trobo com fa un mes, perfectament, no he tingut cap problema i això pues, em dona molt esperança. I no només això, ja va sortir els primers resultats oficials i han dit que la vacuna és segura i té una doble protecció. Ara falta saber si realment és eficaç.
Dius que no has notat efectes secundaris en aquests 2 mesos?
No, jo no, però sí que és veritat, en l'estudi que van publicar ha dit que alguns dels voluntaris van tenir mal de cap o un malestar general, però res greu que necessités assistència mèdica. Per tant, jo oficialment crec que a curt termini la vacuna és segura. Ara falta veure a llarg termini, però perquè això no se sabrà fins l'any que ve.
Tu ara què estàs fent? És a dir, fas proves habitualment? Què fas?
Sí, ara, com he dit, ja segura, té una doble protecció, ara falta saber si és eficaç. L'única manera de saber si la vacuna és eficaç és que jo em contagi. Per tant, jo continuo treballant a l'hospital i cada setmana em faig un PCR a veure si sóc negatiu o no. Jo ja en porto 8, els primers 7 són negatius, estic esperant el resultat del 8è, però si un d'aquests PCRs em dona positiu, doncs jo hauria d'anar-me immediatament cap a l'hospital. També tinc un telèfon 24 hores al dia, com el telèfon aquell del Batman, aquell telèfon vermell que puc trucar a Oxford, i llavors em faré un seguiment molt, molt de prop per veure si realment la vacuna, els anticossos que jo ja he desenvolupat, pot matar el virus abans que surti del pulmó, perquè els pulmons és el primer lloc on el virus entra al nostre cos.
I saps si hi ha hagut algú que sí que hagi donat positiu dels voluntaris?
Tot això és molt secret. Jo no conec ningú, però sí que és veritat que jo estic en contacte amb la doctora i em diuen que tot de moment va molt bé i jo interpreto entre línies que sí, que hi ha voluntaris que ja s'han impactat perquè van demanar voluntaris del personal sanitari, com jo, aquí a Anglaterra. I com vostè ja sap, la probabilitat que ens infectem és molt elevada. Més de 65.000 infermers s'han infectat aquí a Espanya, el mateix al Regne Unit. I, a més, també hem demanat ajuda a Brasil i a Sud-àfrica, que són dos països amb més incidències ara mateix. I ja diuen que sí, amb aquest triangle, ja diuen que podran tenir resultats al setembre i la vacuna a l'octubre. A més, no només ara la d'Oxford diu que la vacuna podrà estar a l'octubre, sinó que també la Moderna. Per tant, el meu desig de que tenir el 2021 lliure de Covid s'ha doblat en les últimes setmanes, que a mi em fa moltíssima il·lusió això, que deixem el Covid el 2020 i el 2021 puguem estar ja sense aquesta ansietat i sigui l'any de les abraçades, que jo vull que tothom es pugui abraçar sense cap problema i sense patir, a veure si podem tenir el Covid o no.
I tant. Ja se sap la quantitat d'anticossos que dona aquesta vacuna?
Això es va publicar. Sí que és veritat que només he rebut una dosi i la gent que va rebre 2 dosis tenen una major proporció d'anticossos. I això, part de la fase 3, estan mirant a veure quina seria la dosi ideal perquè quan sortís al mercat es sapigués exactament. De moment estan intentant que només sigui una dosi, com la de la grip, però la seguretat de les persones és el més important i l'eficàcia. Per tant, si és més eficaç amb 2 dosis, hi ha també altres vacunes que s'han de fer amb diferents dosis. Per tant, això sortiria al resultat del setembre, que jo de moment no tinc accés, perquè està molt guardat. Això és com el secret d'una recepta d'aquestes culinàries que ningú sap. El mateix.
I, clar, tu dius que hi ha gent que aquí se li està provant amb 2 dosis. A tu hi ha la possibilitat o hi ha el plantejament de que te'n puguin posar una altra o no?
No, tots els protocols són molt estrictes. Jo, des del principi, em va dir només una dosis. I normalment aquests protocols no es poden canviar en casos molt excepcionals. Hi ha grups específics que són dos dosis, i ara mateix, com que ja s'ha aprovat també aquesta grup, també s'està començant a provar la vacuna amb persones de risc i majors de 55 anys, que també és important provar els aquests grups, perquè al cap i a la fi són els que necessiten la vacuna més que no només la gent sana com jo, que al cap i a la fi, si jo m'infecto, la probabilitat de que tingui riscos i acabi a la UCI són molt baixos.
Tu ets infermer, treballes a la UCI, de fet, has pogut treballar amb normalitat?
Sí. A mi no m'ha canviat la vida. He continuat el mateix, continuo amb tota la protecció, perquè això sí, jo no sé si la vacuna és eficaç al 100%, per tant, no vull tenir aquest risc, però sí que és veritat que de tant en tant tinc la temptació haver de treure la mascareta, perquè, clar, què passaria si, i la mateixa pregunta que m'ha fet vostè, què passaria si cap dels voluntaris s'infectés? Però, bueno, després penso en els meus fills i dic, no, això no ho facis, no facis tonteries, perquè, cap i a la fi, si t'emportes el virus a casa, els hi pots afectar i passar també a la meva dona. Per tant, jo continuo amb totes les produccions. A mi la Universitat d'Oxford no m'ha demanat mai que em posés el risc. És simplement perquè la probabilitat de que jo m'infecti i també els meus companys voluntaris s'infectin pues és molt més elevada que qualsevol persona. I s'han aprofitat d'aquesta situació per accelerar tot aquest procés i aconseguir dates molt més ràpides, perquè normalment la fase 3 pues, dura anys. I utilitzant-nos a nosaltres com a conill d'Índies han aconseguit escurçar, perquè, com he dit, pues ja hi ha hagut, pues, segurament hi ha hagut altres infermers que són voluntaris que s'han infectat.
Clar, ara ho deies, la possibilitat d'infectar-te o no, aquesta és una de les grans preguntes que jo no sé exactament. És a dir, la vacuna és per combatre el virus un cop el tens o prevé el contagi un cop t'infectes o com funciona? O és les dues coses?
No, a veure, la vacuna no té cap prevenció contra un contagi. El virus em pot entrar al pulmó. El que sí que fa és que redueix el temps de resposta del meu sistema immunitari. Com que jo ja tinc la vacuna, ja he produït aquests anticossos i tan bon punt m'entren, jo ja els puc, els meus anticossos els poden atacar i matar abans de que es multipliquin. Aquesta és clau, perquè si jo no tinc aquesta vacuna, el que fa és el virus m'entra i el meu sistema immunitari ha de començar a produir aquests anticossos i això triguen unes 2 setmanes. I en aquestes 2 setmanes el virus ja es pot anar per tot el cos. I això és la diferència entre la vida i la mort de la gent que no té el sistema immunitari tan bo com el que tinc jo, que soc sa. Per tant, aquestes 2 setmanes s'escurcen i podem atacar el virus i parar-lo pues, des del minut 1 que entra en el nostre cos. I això fa tota la diferència, pues, com he dit, pues, que la gent tingui símptomes o no. Però la vacuna no impedeix que el virus entri.
Tu durant quant de temps et faran un seguiment per veure quan et dura aquesta immunitat?
Sí, això és una altra pregunta clau. Me'l faran fins per tot un any. Ara sí que és veritat que una data important és l'octubre, que ja diuen que podrien treure una vacuna provisional perquè, com és veritat, no se sap els resultats, si hi ha alguns efectes secundaris a llarg termini. Però el fet de que no n'hi hagi cap a curt termini vol dir que la probabilitat que n'hi hagi a llarg termini és mínima. I s'ha de posar una balança de probabilitat. Què vol? Que parar les morts o que hi hagi una mínima possibilitat de que hi hagi un efecte secundari. Per tant, jo penso que la prioritat és treure una vacuna ara a l'octubre i després ja, quan se sàpiga una mica més què passa amb els meus estudis doncs, en un any, doncs, també se sabrà la freqüència i s'acabarà de polir exactament la dosi i tot això. L'important és que parem aquest virus, que cada dia s'estan morint més de 30.000 persones a tot el món. I doncs, això no ho desitjo ningú. No desitjo que ningú acabi a la unitat de cuidades intensives on jo treballo, perquè ha sigut duríssim, no només per mi, també pels familiars i pels pacients, que bueno, ha sigut una de les etapes més dures de la meva carrera d'infermeria, però també una de les quals em sento més orgullosos.
Se sap, perquè imagino que, clar, al principi tu ets molt optimista, dius que és possible que la vacuna estigui a punt a la tardor, a l'octubre, novembre, però imagino que d'entrada s'haurà d'escollir molt bé a qui se subministra aquestes primeres dosis. Hi ha alguna idea de qui pot ser? Hi ha debat sobre això al Regne Unit?
Sí, que hi ha debat. I home, s'ha d'aplicar el sentit comú. Les persones que estan més afectades, que poden pues, morir-se amb més probabilitat, són les persones de més de 65 anys, també són les persones amb malalties cròniques i també que estan amb immunosupressió i els personals sanitaris de primera línia. Una mica, jo crec que se seguirà la línia com la vacuna de la grip. I després, pues, la gent que no entri en aquests casos casos que jo ja acabo de dir, pues, seria l'opció de donar-la. Ara és, depèn de cada país si la farà com pues, mandatori o no. Jo penso que aquest hivern ens hauríem d'intentar vacunar aquest grup de risc i ja l'any que ve, quan hi hagi més vacunes al mercat, pues, s'hauria de veure si ho fem a tota la gent o no cal. Però jo, si surt al mercat, demano a la gent, sisplau, que sigui humanitària i solidària i que deixi a les persones d'alt risc que es vacunin. I pues, nosaltres, els que som més sants i tenim molt menys risc que ens passi alguna cosa, pues, ens posem a la cua. Hem de ser solidaris per la humanitat, perquè al cap i a la fi, aquestes persones que estan vulnerables poden ser els teus avis, poden ser els teus pares, gent que realment la necessiten i que, pues, jo, com he dit, no vull que cap d'aquestes persones no puguin entrar el 2021 amb nosaltres.
Rafael Pous, vol fer alguna pregunta?
Sí. Primer de tot, enhorabona per la gran feina que esteu fent i l'esperança que ens esteu donant. La pregunta que jo volia fer era sobre l'eficàcia de la vacuna, que és un dels temes que has comentat al principi de la teva intervenció, que era una de les incògnites. La societat, amb els grans avenços tecnològics, és una mica intransigent, de vegades, no? Li dona una cosa que és excepcional, però si un 1% de les vegades falla, diu, això ja no funciona, no? Quan el 99% de les vegades doncs, està funcionant, està fent servei. Concretament, en el tema de les vacunes, això ho hem viscut amb el cas de la malària, no? Que les han trobat vacunes eficaces al 40%, i diuen, va, això és que no funciona, la gent, quan això serien milions i milions de vides salvades. Si ens ho mirem matemàticament, a lo millor un 50% d'eficàcia d'una vacuna vol dir que el factor de contagi, doncs, si ha de passar de l'1,5 al 7,5, doncs ja ho tenim. Passa d'un creixement exponencial desbocat a un decreixement i un esmortiment que acaba morint. La pregunta concreta és, quin percentatge d'eficàcia es considerarà suficient per la vostra comunitat o per l'Organització Mundial de la Salut per fer un esforç de desplegament massiu d'aquesta vacuna o de les vacunes que surtin?
Com estem dient, aquest any es considera que sigui un succés és el 80%. El 80%, si podem que el 80% de les persones que es posen la vacuna no siguin immunes, pues seria molt, molt resultat. Com ha dit vostè, serien moltíssimes milers, milions de persones que es podrien salvar. Perquè aquest virus, de moment, pues està, bueno, ja s'han mort més de 600.000 persones en tot el món, que són moltíssimes. Per tant, la xifra que es considera que seria un èxit és el 80%.
Això què vol dir? Que si és eficaç el 70% es posarà en un calaix i no s'utilitzarà? Podent salvar milions de vides.
Bueno, això sempre tens objectius. Després s'hauria d'avaluar. Jo no formo part de l'equip científic. Jo penso que el 70% inclús seria també un molt bon succés, però sempre s'ha de tenir un objectiu. L'objectiu és el 80% i és el que estan estudiant a aquesta fase 3, que per això es fa amb moltíssima gent. Perquè la fase 1 i la fase 2 es fa amb grups molt reduïts i per provar l'eficàcia s'ha de fer doncs, grups molt més amplis. Per això aquí al Regne Unit som 10.000, 6.000 a Sud-àfrica, 3.000 a Brasil, 3.000 a Sud-àfrica. Ara falta saber aquests resultats. Com vostè ha dit, falta saber quin és el percentatge de succés i després si això es considera pues, que val la pena per posar al mercat. Jo penso que sí. Si vostè em diu 70, jo me la posaria. Si vostè em diu 50%, jo també me la posaria. Però, al cap i a la fi, jo prefereixo tenir un 50% de possibilitat que no m'afecti, que no posar-me-la i tenir pues, el 100% que igual em dona m'ataca demà. Sí.
No, però vist des del punt de vista individual, dius, bueno, sí, un 50% està bé, però vist des del punt de vista de la societat en general, el 50% pot ser la diferència entre un factor R0 superior a 1 i inferior a 1. Una pandèmia, creixement exponencial, una pandèmia que s'extingeix, no? Amb el 50%, igual al 40%. Jo crec que aquí heu de fer també un esforç d'educació a la societat, no? Que de vegades no ens fixem en els números i en les projeccions matemàtiques, sí, que no són evidents, però que moltes vegades ens donen la resposta.
Exactament. Jo també vull dir que no hi ha cap vacuna en el món que s'hagi inventat que sigui el 100% efectiva. Això no existeix. No existeix aquesta vacuna, aquest miracle que ha passat. Per tant, com vostè ha dit, és jugues amb els percentatges. I com hi ha vacunes, que com la de la grip, que cada any igual són més o menys efectives. I la gent pues, se la posa perquè val més prevenir que no curar, perquè això també ho és molt clar. Ara falta saber que quan ja tinguin els resultats de setembre, tots aquests científics, l'Organització Mundial de la Salut també es reuniran i decidiran quin és el camí a seguir. Però jo penso que sí que val la pena bueno, que siguin transparents, que ho diguin a tothom i després, pues, com que això afecta la humanitat, pues, que arribin a un consens i que surti. Però jo també vull dir que si la d'Oxford pues, falla, hi ha la de Moderna. I la Moderna té una altra manera d'atacar el virus. I si la de Moderna falla, pues, hi ha unes altres que venen a darrere molt, molt ràpidament. Per tant, jo sí que tinc esperança que hi haurà una vacuna pues, molt aviat, si pot, pues, abans i fins i tot abans del Nadal. Jo penso que sí, i que pues, serà efectiva. I si no és la d'Oxford, pues, serà, pues, com he dit, una altra. L'important és que hi hagi una vacuna que arribi al final i al final, com he dit, la humanitat serà la guanyadora. A mi, el laboratori que la faci, realment m'importa molt poc.
Tacho.
Sí, bueno, jo en primer lloc, pues, altres gràcies per fer de Conillet d'Índies amb un experiment tan important per a la resta de la humanitat, no? per poder tenir una vacuna contra la Covid. Jo tenia dues preguntes que no sé si em podràs respondre, però vaja, te les faig. La primera és si hi ha alguna... Quina és la... Si coneixes la capacitat que es té de producció d'aquesta... de dosi d'aquesta de vacuna, que el laboratori tindrà de producció de dosi d'aquesta vacuna en un determinat període de temps. I en segon lloc, si es coneix també quan es preveu que durarà la protecció d'aquesta vacuna.
Sí, a veure, la qüestió de dosis, el que està fent ara l'AstraZeneca és una cosa per mi molt, molt important, és que no està fent no farà la producció de vacuna a un sol lloc, sinó que està fent, és estar arribant amb acords amb els països i està fent un consorci en aquests països i els el que fa és els dona la fórmula perquè ells mateixos, cada país, cada laboratori en aquest país puguin produir les vacunes que ells vulguin. A més, també l'Organització Mundial de la Salut ha entrat en aquest pacte i ha dit que ha promès que com uns 200 milions de vacunes seran a preu d'acord. Això vol dir que els països que no són tan afortunats, dic 200 milions, igual són més. No tinc el número ara aquí al meu cap, però sí que és veritat que els països que no són rics podran també podran posar a comprar aquesta vacuna sense que s'hagin d'hipotecar pues, pues l'economia del país. Això també és important perquè és un virus que no discrimina per riquesa o pobresa. I pel que fa a la segona pregunta, se m'ha anat del cap. Estava intentat concentrat amb la primera.
Sí, si t'han dit una previsió de quant temps podria durar la protecció d'una persona que s'ha vacunat.
Sí, a veure, ja en la fase 1 i la fase 2 hi ha gent que s'ha posat, hi ha voluntaris que s'han posat dos dosis, hi ha gent que s'ha posat una dosis com jo. Tenen el nombre d'anticossos és una mica més elevat a la gent que s'ha posat dos dosis, no hi ha molta diferència. Hi ha el que estan intentant a veure quant de temps duren, perquè també el molt important és que no només hem produït anticossos, també hem produït les cèl·lules T, que les cèl·lules T són, pues són boníssimes. Són unes cèl·lules que busquen i maten el virus molt ràpidament. I, a més, també duren molt més temps que no els anticossos, perquè molts estudis han vist que la gent que ja havia tingut Covid, els anticossos es reduïen molt ràpidament en 3-4 mesos. Pues amb les cèl·lules T pues ja estem parlant d'anys. Ara, aquests estudis, per això, a mi em fan estudis fins al juliol de l'any que ve, decidiran si és anual o cada dos anys. Esperen, els rumors diuen que igual serà cada dos anys, però, com he dit, estan pues, en aquesta fase 3 veient exactament com els meus anticossos aguanten i també com les cèl·lules T pues, estan a la sang i com estan responent a la meva circulació. Per això, a mi em fan anàlisis de sang pues, cada mes per mirar el nivell d'anticossos. I ja donaran una decisió definitiva, suposo que no aquest any, sinó l'any que ve, quan es completi tot aquest estudi, que suposo que serà cap al juliol-agost de l'any que ve.
Joan, una pregunta. Com esteu al Regne Unit? Quina és la situació ara mateix del virus?
La veritat és que ha baixat bastant, però cada vegada que baixa el govern redueix la quarantena i obre més coses. I sempre veiem, segons nosaltres, estem molt, bastant similar al que està passant aquí a Catalunya. Tenim focus de coronavirus que està pujant i estem fent tancaments locals. Aquí tenim el Leicester, que es va tancar fa un parell de setmanes i ara s'ha tornat a reduir la restricció. Ara tenim Manchester, que està molt a prop d'on jo visc, que està començant a incrementar la restricció. Per tant, estan jugant amb les dades. Però jo vull dir que aquí a Anglaterra el número de morts i també el número d'infeccions és molt més elevat que a Espanya. Per tant, jo no apoyo la decisió que ha fet el Boris Johnson de restringir l'accés a Espanya, perquè jo em sentiria molt més segur aquí a Espanya, concretament a Catalunya, que no aquí al Regne Unit. Aquí encara estem parlant de que un dia normal més de 100 persones al Regne Unit es moren. El dia que el Boris Johnson va proclamar la quarantena, pues a Espanya em sembla que es van morir dos, aquí al Regne Unit estan parlant de 150. Per tant, a mi, el que el Boris Johnson diu que vol protegir els ciutadans del Regne Unit, pues jo penso que la protecció comença a casa. I la gestió que ha fet el Boris Johnson d'aquest Covid pues és bastant dolenta. Si jo, que faig gestió d'infermeria, ho hagués fet com ell, jo ja estaria a l'atur o fins i tot a la presó. Però bé, jo no vull entrar en política, però sí que ho dic, que el Boris Johnson jo penso que no ho podia haver fet pitjor. I el resultat pues estan els números. Més de 60, gairebé 60.000 persones s'han mort. I els científics diuen que si haguessin tancat només una setmana abans, 30.000 persones d'aquestes que s'han mort estarien ara mateix amb nosaltres. I són 30.000 persones que són els nostres tiets, podrien ser els nostres avis, els nostres pares. Són, per mi, això em fa bastanta ràbia, perquè la ciència estava allà, les dades estaven allà, i el Boris Johnson va decidir posar l'economia per davant de les persones. I per mi això no li perdonaré mai.
Joan Pons és aquest infermer que vam parlar fa un mes amb ell perquè li havien posat la primera dosi d'aquesta vacuna. Volíem saber com li estava anant. Sembla que un mes després continua sense efectes secundaris i, per tant, que dona esperança que aquesta vacuna, efectivament, no sabem si és efectiva, però el que sí que sabem és que és segura i així ens ho ha demostrat avui el Joan. Joan, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada del món a RAC1 i molta sort.
Pues una passada molt forta des d'Anglaterra i fins aviat.